I avui també tenim amb nosaltres a Carles Peri, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders. Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Carles, vostè és el secretari general de la Comunitat Valenciana, però a més de la Unió de Llauradors i Ramaders, que engloba la Comunitat Valenciana, després està la Unió d'Uniones i vostè allí és el responsable del Cítrics.
Efectivament, jo en aquests moments estic desenvolupant aquests dos càrrecs, com a secretari general de la Unió, com molt bé tu has dit, que està implantada a nivell territorial en les tres províncies, i després pues, desenvolupa el càrrec de la Unió d'Uniones, que és la que engloba totes les unions de totes les comunitats autònomes, pues, ahí desenvolupa el càrrec de responsable de Cítrics estatal.
Perquè ara ens trobem en aquest problema i en esta, això que va afectar-nos a tots, i és el problema del cotonet. En aquest moment, en quin punt estan?
Bueno, en aquests moments estem en un punt bastant crític, no? Perquè hem vist que sobretot així a la Plana Baixa, encara que ja s'ha estès a altres comarques, hasta inclús en València, com puguen ser el Camp de Túria o els Serrans, i així en la província de Castelló, pues sobretot l'afecció està així en la Plana Baixa, i per lo tant hi va haver un impacte negatiu sobre els productors valencians, i un impacte negatiu directe, perquè el fruit se deforma, per lo tant no va ser comercial, i anem a tindre una merma alrededor de, estem calculant ja, d'uns 120 milions d'euros d'impacte negatiu, i unes 300.000 tones en la Comunitat Valenciana que se poden veure afectades. Entonces, així cal sumar una altra cosa, que els llocs d'ocupació també se veuran afectats, perquè aquesta fruta no va entrar en els almacers, no se va confeccionar, no se va recolectar, se va quedar en camp, perquè les deformacions són tan agressives que aquest format de fruta pues, no és bo. I per tant n'hi ha que sumar-ho tot. I al final pues, estem fent un balanç alrededor d'això 120 milions d'euros d'impacte negatiu sobre la citricultura valenciana.
I a nivell nacional, perquè clar, vostè s'haurà mobilitzat si en la Comunitat Valenciana, suposa que haurà anat a parlar la consellera d'Agricultura, suposa, no? Haurà anat a reclamar-li. A nivell nacional vostè ha portat aquest problema?
Sí, nosaltres no és que l'hem aportat a nivell nacional, sinó que nosaltres anem per fases d'administracions, no? L'hem aportat en Brussel·les. En Brussel·les estem reclamant que totes aquestes importacions de forma massiva de cítrics que s'estan fent de països tercers, que tots els anys estem veient que s'estan augmentant el número d'interceptacions de plagues en els punts d'inspecció fronterissa, pues que al final endurisquen els protocols d'importació. Nosaltres no som agricultures i agricultors que apostem per el proteccionisme, sinó que apostem perquè les coses se facin bé. A ningú li agrada que li tanquen la porta en ningú puesto. Nosaltres ens agrada exportar a tots els puestos del món perquè al final diversifiques més els mercats i d'alguna manera no centralitzes, no, les teves ventes en uns mercats i al final no els atures i te pot anar molt millor. Però sí que demanem que allò que nosaltres fem per exportar a altres països, que és, per exemple, que ens controlen en origen, abans d'eixir els contingents d'ací, la fruta, per a veure que no tenim cap plaga, mos obliguen a fer un tractament en fred de forma obligatòria per anar a qualsevol país, excepte a Canadà, que és l'únic mercat que no mos heu recomana, pues que la Unió Europea li demani això a aixos tres països. Una obligatorietat de complir el tractament en fred, que és el més garantista per a no introduir plagues d'un país a un altre, i que abans d'eixir els contingents de cítrics d'estos tres països, que nesquen inspectors europeus qualificats en plagues que revisen estos contingents i que veixen que no n'hi ha plagues abans d'eixir, perquè si no és que què ens encontrem? Que quan els punts d'inspecció fronterissa, que són competència del Ministeri, al final n'hi ha molts contingents que venen a qualsevol port espanyol o a qualsevol port europeu, i encara que n'hi hagin deteccions, moltes deteccions que estem dia darrere dia avisant de que s'estan detectant moltes plagues en aquestes inspeccions, se pot colar perfectament se pot colar alguna plaga perquè tots els contingents no se revisen ni tots els palets se revisen. Per tant, en Europa reclamem això, que siguin més rigorosos, més durs i que n'hagi una reciprocitat. I més al Ministeri li reclamem que reforci aquests punts d'inspecció fronterissa en els nostres ports i que al final aporten material, bueno, una ajuda econòmica, no? Perquè al final hem vist que la comunitat autònoma, que és l'encarregada d'erradicar aquestes plagues una vegada estan així, no té suficientment recursos per erradicar-les, perquè no és només el cotonet. Tenim moltes plagues, tenim la xilella que afecta, per exemple, a les oliveres, als ametlers, tenim La poligonata, que és una altra de les últimes plagues que ha entrat. Tenim moltíssimes plagues, el trip de l'orquídia, el trip del te, totes aquestes han entrat els últims 5 anys. Per tant, hi fa falta molts recursos en prospecció, en investigació, en control d'aquestes plagues, i la comunitat autònoma no està preparada per això, no té suficientment recursos. Entonces, l'Estat deu d'aportar la seva part també de recursos per a poder combatir les plagues a través de sanitat vegetal, perquè si no, de ben segur que no anem a poder controlar-les, i els llauradors pues, estem desesperats perquè, a part, tenim matèries actives que són eficients per a combatir aquestes plagues, i cada vegada la Unió Europea, en el camí de fer agricultures més sostenibles, pues, va eliminant aquestes matèries actives i nosaltres ens deixen sense ferramentes.
Però a tot això, quin mecanisme seguixen? És a dir, van a les autoritats espanyoles i d'allí van a Brussel·les, o van directament a Brussel·les i les autoritats espanyoles s'acompanyen? El recolzen? No el recolzen?
Nosaltres, cada informe, cada document que hem elaborat per part de la Unió, que és una altra cosa de les que normalment jo me queixo, que no és normal que aquells que menys recursos tenen, que són els llauradors, i en aquest cas la Unió de Llauradors així no representa aquests professionals, siguem és que tinguem que treballar uns documents per exigir que se milloren els protocols d'importació.
Això era el posar-se les piles que deia el ministre?
Exacte, nosaltres li reclamem al ministre que aquests documents tindria que plantejar-los ell.
Per tant, qui se té que posar les piles?
Jo crec que el ministre no se té que posar les piles, se té que posar una bateria completa, perquè està anys llum de veure els problemes reals de la citricultura valenciana. Necessitem un ministre que aquests documents que porta una organització agrària autonòmica es porta ell, perquè ell és el que té la potestat i té el poder d'alguna manera de negociar en Brussel·les, no nosaltres. Nosaltres podem anar allí, presentar els informes, queixar-nos i intentar que ens facin cas, sí. Però si el ministre espanyol se presentara en Brussel·les en aquests informes contundents dient de que això no se pot aguantar més, de que necessitem protocols d'importació més rigorosos, perquè si no, és el que fa és que ens entren plagues, augmenta el cost de producció per als nostres llauradors, però a part les administracions públiques espanyoles estan destinant molts recursos, encara que insuficients, però molts recursos per a combatir aquestes plagues. Per això nosaltres som tan insistents en aquests temes. Al final, el que nosaltres elaborem aquests informes rigorosos i exportem a Brussel·les, s'entreguen a la Conselleria també, s'entreguen al Ministeri, veiem que no és suficient, veiem que té que tindre una postura més contundent, no?, el ministre que tenim en Brussel·les, perquè si no anem per mal camí.
I la consellera que tenim és una consellera que els recolza, que els acompanya? Tenim consellera en la Generalitat?
Jo penso que tenim una consellera que sí que recolza i entén el mensatge dels llauradors valencians, i així se pot veure en el dia a dia en els seus comunicats de premsa, però tenim una consellera que no és gestora, no està gestionant allò que hauria de gestionar, perquè a fi a la cap, una vegada la plaga està en territori valencià, la competència real d'erradicar aquesta plaga és d'ella, és de la Conselleria d'Agricultura, i no està aconseguint-ho. Per tant, o bé se té que manejar d'una forma més intel·ligent de cara al Ministeri i no estar discutint entre el Ministeri i la Conselleria de qui té la culpa, i si traure fons del Ministeri i d'Europa per a combatir aquestes plagues.
O almenys, hasta que n'hi haguera una solució, deixar, per exemple, que s'utilitzaran aquests productes que no volen que s'utilitzen, i a més també que s'utilitzaran el que és, són feromones també, lo que hi ha un animalet que lo que fa és combatir això, sí, i tampoc ho solten, no?
Sí, ahir hi ha dos línies de lluita.
D'actuació que poden sí, tindre i que no les posen en marxa.
Allí tenim, per una part, la lluita química, que teníem unes matèries actives, com era el metilclorpirifos, que era el més eficient per a controlar aquesta plaga. En aquests moments ens l'han prohibit, per tant, ens han deixat nuets, no? Ens han deixat sense ferramenta que ens permetia controlar aquesta plaga.
Però n'hi ha països que els han deixat un temps hasta que traguen algo que siga menys nociu o que estiga permitit, no?
És un tema realment complicat. N'hi ha país que ha aconseguit una autorització excepcional, per exemple, de clorpirifos o metilclorpirifos, per a un producte determinat i en una fecha d'ús determinat. No és que puguen utilitzar-lo quan vulguin, no poden utilitzar-lo tampoc en cítrics. Per exemple, molts parlen, no, és que Itàlia el té autoritzat, Itàlia no el té autoritzat per a cítrics, el té autoritzat per a fruta d'os i en una plaga en concret i una zona en concret, que és el que nosaltres li hem demanat al Ministeri, no? Una autorització excepcional del metilclorpirifos per a una fecha i per a un producte.
Però vostès ho han demanat per als cítrics.
Sí, nosaltres ho hem demanat per al cítric espanyol i el Ministeri no ens ho va concedir, ho vam demanar la Unió, totes les organitzacions agràries, cooperatives i el Comitè de Gestió de Cítrics, o sigui, anàvem a tot el sector junt en una carta i signada per tots, i així i tot no hem aconseguit que ens autoritzaren ixa moratòria, no? Que ens donaren una moratòria de temporal de l'ús fins que la lluita biològica o una matèria activa química estiguera suficientment desenvolupada per a combatir aquesta plaga. Entonces, ara que ens encontrem que ni tenim ninguna matèria activa suficientment eficaç per a combatir el cotonet i la lluita biològica encara està retrasada perquè tenim les feromones que sí que veiem que són efectives en les proves que s'han fet per a baixar població, però són molt cares d'implantar-les i, per tant, nosaltres, la Unió de Llauradors, hem sigut la primera organització que hem demanat recursos de 12 milions d'euros a la Conselleria per a que ens financi el 50% d'aixes trampes. Perquè aquest sistema ja està utilitzant-se. En la mosca de la fruta, per exemple, se fa un trampeo massiu en aquests sistemes i la Conselleria ja paga el 50% i els llauradors paguen l'altre 50%. Llavors ara ho han demanat per una altra plaga que fa molt de mal, com és el cotoner de Sud-àfrica. I després està un insecte depredador, un paràsit, que sí que controla la plaga alrededor d'un 70-80% d'efectivitat en baixar les poblacions, també. El que passa és que encara no està l'autorització per part del Ministeri per a fer una solta massiva d'aquest paràsit. Els informes concloents de que el paràsit no s'estabilitza la fauna útil ja estan fets, estan entregats en Madrid, per tant ara només queda que el Ministeri siga àgil i autoritzi la solta massiva per part de la Conselleria, que ja està criant-lo en els 5 hectàrees de Silla i d'Almassora, ja està criant aquest insecte, doncs que puga fer soltes de forma més massiva. Però ahir ens encontrem un altre problema, els recursos. Per a fer este pla d'erradicació o este pla de solta fan falta alrededor de 5 o 6 milions d'euros i en aquests moments la Conselleria crec que no està en disposició de ficar aquests 5 o 6 milions d'euros en sanitat vegetal per a fer aquest pla de solta massiva. Per això nosaltres també l'hem reclamat ja al Ministeri de que s'implique i que ajude a una comunitat autònoma a sufragar, no?, ixe gasto que implica la sanitat vegetal, perquè veiem que tenim tantes plagues que no se pot aplegar a controlar-les.
Mire, divendres passat van tindre una manifestació, es van manifestar vostès i van acudir en concret dos, crec que eren dos, segur, l'associació de Alif, que és l'associació de Vila-real, de llauradors de Vila-real independents, van acudir allí i ells mos van contar així en esta casa, en estos micròfonos, que quan van arribar els van aïllar, com que van utilitzar a la policia per fer-los a un costat i dir-los que llevaren les pancartes que ells portaven. I clar, jo li pregunté, perquè la huelga la van convocar vostès, no? La Unió de Llauradors, i també la va convocar, crec que ABA?
Sí, efectivament. Va. Nosaltres vam convocar la mobilització. Nosaltres sempre que convoquem una mobilització pues, tenim una pactat ja una sèrie de punts, no?, reivindicatius i una sèrie de condicions, no?, per a poder estar en la manifestació, que siguin manifestacions blanques, que ningú puga pues, portar diguem, pancartes i diferents a lo que és el lema de la convocatòria, no? En aquest cas era el lema era solucions per al cotonet ja. I a raïs d'ahir pues, van vindre algunes organitzacions molt minoritàries, molt locals, que al fi i al cap el que busquen pues, és més o menys el que estan fent les organitzacions majoritàries, defensar el sector, però no acaben d'entendre de que depèn d'on vagis, pues, tens que seguir les pautes, no?, d'aixes organitzacions majoritàries i deixar convocatòria unitària, perquè nosaltres tot això ja ho hem traslladat anteriorment a la delegació del govern i tenim que complir uns requisits. I entonces, pues es veu que no van complir aquests requisits i pues els organitzadors de les nostres organitzacions pues no es va quedar una altra que comentar-li pues a les forces de seguretat que estaven allí pues que no eren convocants i que estaven així en un poc de la línia i la policia pues
els va demanar documentació.
Els va demanar documentació de forma normal i
es va llevar les pancartes que ells portaven. I no es va deixar, o sigui, els va deixar estar allí, però no estaven en tot el grup, no? Estaven a un costat, no?
Sí, evidentment, si ells haveren deixat les pancartes i les seves reivindicacions a un costat i això, perfectament haveren pogut entrar dins de la mobilització, sí. Però jo crec que aquestes organitzacions també busquen un poc l'enfrontament, el conflicte en aquestes organitzacions majoritàries que són la Unió i AVE, però bueno, jo en principi no vaig entrar a fer massa valoracions en aquest sentit, perquè jo pense que el que necessita el sector és unió i no desunió. Jo
sí,
pense
a
que
mi me
tenim que
sorprèn,
caminar per
claro, a
en
mi
aquest camí.
me sorprèn que dins d'una manifestació on la gent està realment disgustada perquè va perdre un munt de diners i va perdre tota la comunitat valenciana diners, no se sume la situació. És dir, si tots van a defensar el mateix, per què hi ha aquest enfado? Per què no se senten integrats dins d'aquesta manifestació? És dir, vostès li van advertir prèviament que haurien de portar una línia de lemes de tots contra el contonet, o no van arribar a parlar antes d'anar a la manifestació?
Nosaltres a ells realment no els transmitim res, perquè tampoc vamos, són organitzacions molt menudes, locals, que bueno, nosaltres no tenim capacitat d'anar a totes les organitzacions locals a anar a transmitir-lo el que és la taula reivindicativa, però és algo que se sap de sempre.
I aquestes organitzacions...
El que està en el sector sap clarament que quan tu convoques de forma blanca, de forma unitària, pues que tens unes regles de joc i tens un lema i n'ha d'anar baix tot ixe lema, igual que quan van convocar la mobilització històrica que va fer a València, que van convocar a la Unió i UPA, pues també va ser de forma unitària i van vindre tot el món i allí no va haver ningú problema, també van estar aquestes associacions, no va haver ningú problema i va ser algo multitudinari, va ser exitós, i això és la línia que busquem nosaltres. El que passa que moltes vegades les organitzacions menudes no acaben d'entendre de que és moment de sumar, i ells el que únic que busquen, veig jo, és més dividir que no sumar. Jo crec que busquen un protagonisme que no cal en aquests moments, perquè al final no és tots defensem el mateix, no és dir jo tinc que acabar en la Unió o tinc que acabar en AVE o tinc que acabar en una organització majoritària per erigir-me jo en el salvador de la citricultura. Jo crec que això és totalment un error i és el que estan buscant aquestes organitzacions minoritàries.
Les associacions, perdone, les associacions estan polititzades?
Sempre n'hi ha certa dosis de diguem en comentaris de que n'hi ha certa dosis de que estan polititzades les organitzacions. Jo crec que avui en dia quasi tot és política, no? Sempre tens ahí una certa dosis de política. Nosaltres com a Unió de Llauradors sempre ens hem mostrat clarament en una independència brutal. Entonces pensem que som una organització que som un exemple de cara al sector, i nosaltres hem eixit sempre, perquè nosaltres sempre ens hem tachat d'una organització més d'àmbit d'esquerres, però està més que comprovat que hagi governat, que hagi governat, ha eixit al carrer. De fet, en no aplegar dos anys que jo porto secretari general, pues crec que hem fet alrededor de 10-12 mobilitzacions. Estem donant la batalla al carrer, perquè veiem que en els despatxos no ens fan cas, donem la batalla al carrer. O sigui, que ningú pot qüestionar la feina que està fent la Unió de Llauradors i Ramaders en defensa del sector igual citrícola, que és el més important que tenim en la Comunitat Valenciana, que de tots els sectors que englobem, perquè nosaltres representem a tots els sectors agraris i a ramaders.
Vostè me dia que han fet 10 o 12 manifestacions. Este divendres se va fer una en València, divendres passat se'n va fer una que va eixir des de Vila-real, que la van convocar dos organitzacions independents de llauradors, i ells sí que hi saben de que vostès no se van sumar a aquesta manifestació.
Sí, ells normalment sempre busquen polemitzar i buscar la confrontació. A veure, si la Unió de Llauradors si tinguera que sumar a totes les mobilitzacions que fan associacions locals, jo estaria tots els dies en la banderola i el pito i el micro al carrer. Nosaltres tenim una fulla de ruta com a organització majoritària i anem marcant-la i seguint-la. Igual en el treball de les notes de premsa, de reivindicació contínua i exigir a les administracions pues, recursos o denunciar allò que veiem mal, que igual el camí pues, d'eixir al carrer i fer mobilitzacions, tenim calendaris ja preparats per a poder eixir al carrer, i nosaltres pensem que deu de ser al revés, que tenen que ser les organitzacions minoritàries que vinguin a nosaltres, que recolzen aquells que són majoritaris i que al final tots treballem més o menys en defensa del sector primari, no? I dels llauradors. Jo ho entenc així, jo no entenc com aquestes associacions locals volen aquesta polèmica, no? Tan gran en organitzacions majoritàries quan nosaltres no hem entrat mai en aquestes polèmiques. El que volem és treballar per al sector, per als llauradors i defensar-los i ja està.
La manifestació que van veure el divendres en València va estar secundada? Van hi haure gent, recolzant la manifestació?
Nosaltres, la manifestació que vam fer el divendres, ara estem convocant per sectors, vam fer fa uns 15 dies una del sector de la ceba i la criella i ara del sector de cítrics, destinada al cotonet, I nosaltres ja li diem a la gent que no volem més de 150-200 persones per el tema de la responsabilitat en la seguretat sanitària. Uh-huh. Això és el que més prima ara en les convocatòries. No volem fer grans mobilitzacions. Uh-huh. Entonces n'hi ha molta gent que vol vindre, però al final li dius que una vegada plegues a un cupo de bé en els autobusos o la gent més pròxima a València, que són els que més van vindre, pues les dius que no vinguen, perquè no podem controlar...
Però el tema de la pandèmia,
claro,
que
no
estem vivint.
No podem controlar tanta gent. Entonces, nosaltres en aquests moments el que prima, des de luego, és aquesta responsabilitat en fer una mobilització, que veig que tenim un enfado i que tenim que ir al carrer a reivindicar coses, però el que prima és la seguretat sanitària per dalt de tot.
Uh-huh. Carles Peri, secretari general de la Unió de Llauradors i Ramaders, moltes gràcies per haver estat ací i haver-nos aclarit aquestes qüestions, que vostè sap que ens preocupen molt.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me a estar així amb vosaltres i quan vulgueu, pues ja ho sabeu.